barbitúric.
Molt bona nit a tothom i benvinguts a una nova dosi setmanal del programa Barbitúric, un programa que no deixa indiferent absolutament a ningú. Avui tenim un programa una mica atípic, ja que bé, varia una miqueta de l'estructura que acostumem a portar, doncs, a portar-vos cada dia. Reestrenarem alguna secció que ja teníem mig oblidada. Abans que res, per això, tenim una notícia, una primícia mundial, i és aquesta. Xavi, bona nit.
Bona nit a tothom.
El tornem a tenir per aquí, senyores i senyors. Et vam trobar a faltar la setmana passada, eh?
Sí, sí, jo també ho vaig trobar molt a faltar i encara no he pogut sentir el programa.
Encara no ens has pogut escoltar.
Imagina't.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, ja una mica el que et vam desitjar des d'aquí la setmana passada. Esperem que la teva vida laboral vagi el millor possible. I bé, que si t'has de sacrificar algun que altre dia, que no passa res, que tots som humans i que bé, quan no et toqui tu em tocaran a mi.
Els mínims possibles.
D'acord. Xavi, benvingut una altra vegada. Amb què ens sorprendràs avui?
Avui doncs comencem a tope, com sempre Barbitúric va fort i a veure si us sona això.
En vena.
Home, a mi sí que em sona, eh?
El nostre supertècnic ens anuncia secció.
Ah, anava a dir en Pau, aquest és en Pau, que fot un crit aquí, que no sé pas d'on ha sortit. Pau, adéu, eh? Escolta, ens poses la falca de la secció en vena. És que hi ha alguna novetat així una mica fric a la volta de l'esquina o què?
No és novetat, però ja que portàvem tres programes així una mica...
De reportatge.
De
sí.
Reportatge, sí, exacte. Sí, sí. Retornem a l'edició del Barbitúric de música.
Format original.
Format original. I en vena, sempre hi ha coses per posar en vena i podríem començar el programa avui, la música d'avui.
Molt bé. Senyor dels friquis, què ens portes avui?
Sí, avui un fantàstic solo en directe.
Ei.
Del Jordan Rodés. Si us sembla, us ho posem i us expliquem una mica més després de qui és aquest senyor.
Perfecte.
Wow!
bé, jo més que un friki, o sigui, a part de que no cal dir que aquest paio és un mestre dels teclats, perquè això que hem sentit són teclats, més que un friki, aquest tio és un virtuós, no?
És un virtuós i així està considerat. Eh?
Jo aquí estic fent una mica el paperot, perquè aquest paio ja el conec. Vull dir que... Però bé, Xavi, tu mateix, explica'ns qui és el mestre Jordan Rudess.
Re, quatre pinzellades. Primer de tot, dic que aquest fragment és del directe de Dream Theater, de Live at Budokan, que Budokan és un estadi de Tòquio, que és on van tocar els Beatles, per el primer cop quan van sortir cap a Japó. És el gran estadi de la música rock fora.
Sí, de fet és un lloc on molts grups internacionals volen tocar. De fet, molta gent diu que aquell grup que ha tocat en el Budokan és que és un grup realment important. Que un grup no és important fins que no toquen allà. És el que dèiem ara, no? Els Zeppelin, els Purple... De fet, el Made in Japan,
sí, senyor,
està gravat al Budokan de Tòquio. Vull dir que, perquè us feu una idea de la importància que tenen aquest tipus de sales, de llocs.
Doncs un directe d'aquesta sala... on el públic japonès, que és bastant exigent i bastant entès del tema, van disfrutar com conills allà. Quatre pinzellades de qui és en Jordan Rudess. És un teclista, com hem dit. Va néixer el 4 de novembre del 1956 a Nova York. És americà, sí, fa uns quants anys.
Té més de 50 anys, aquest.
Té més de 50 anys, ara. Quan era jove, el van nomenar músic prometedor, em sembla que és així com en diuen allà, i diguéssim que el va poder triar o tenia ofertes per anar a Dream Theater o als Dixie Drags. I va anar als Dixie Drags perquè allà podria actuar com a no teclista habitual i així la seva família no s'enfadava tant, perquè en principi la seva família volia que estudiés música clàssica. Yeah. I ell va deixar els estudis de música clàssica i es va interessar pels sintetitzadors i pels teclats i per la música progressiva.
De fet, no cal oblidar, destacar que molts d'aquests músics que són experts en música moderna tenen una base impressionant de música clàssica.
De fet, en el fragment que acabem de sentir, la primera part completament inversemblant, podríem dir-ne.
Supersònica, mística...
I la segona part amb una vessant clàssica impressionant. O sigui, et fa una demostració dels dos i per això l'hem volgut posar en l'envena d'aquesta setmana, perquè és realment una peça...
Curiosa.
Sí, sí, per tocar en un directe, un solo d'un directe que no sol ser habitual.
Sí.
Doncs quan estàvem als Dixie Drags, va formar un power duo, que en diuen els americans, amb el bateria Rod Morgenstein, que és el bateria dels Dixie Drags. També està considerat un dels bateries aquests virtuosos i això. I tot això va sorgir perquè en un concert estaven allà tot el grup en el seu clímax del concert i va fallar la llum. Es van apagar les guitarres, els micros i, clar, el bateria podia continuar tocant i el Jordan Rudess amb el seu teclat també, perquè té un generador propi, d'acord? I té una autonomia, em sembla, de 45 minuts. Per tant, van començar a improvisar. En el tall de llum van començar a improvisar i van veure que va ser una passada. I a partir d'aquí van decidir fer aquest duo.
Vaja, que va molar més el duo que no pas el concert en si.
Sí, això diuen.
Amb tots els respectes als Dixie Drags.
Doncs es va fundar aquest duo que es deia Rudess and Morgenstein Project. I bueno, que han fet certs àlbums en directe i d'estudi. Després, el 1997, en el Mike Pornoy, un bateria molt reconegut de Dream Theater...
El bateria actual de Dream Theater.
Sí,
bueno,
sí,
de fet,
fundador
i fins ara el bateria.
I
que duri.
La discogràfica Magna Carta Records, li va demanar al Mike Pornoy que fes un supergrup, un grup de virtuosos, d'acord? I el Mike Pornoy li va demanar al Rudess a veure si en volia formar part i va dir que sí, o sigui, és un altre dels projectes que ha tingut, que és el Liquid Tension Experiment.
Va, una mica amb el que deies tu, no? De no tenir un grup tan habitual. Aquest tipus de músics el que fan és això. Sí que són membres fixes d'un grup, però que no... O sigui, hi ha lligam, però no hi ha lligam. O sigui, en cap moment, a lo millor a mitja gravació d'àlbum diuen, pues mira, ara m'agradaria fer un projecte de no sé quin tipus de música amb no sé quin tipus de músics. O, mira, tinc un col·lega que és bateria, que Vale, i llavors es tanquen en un estudi, tenen projectes paral·lels, en solitari, en duos, trios, de tot. Vull dir, són virtuosos de la música, en tot moment estan treballant, són cerebritos, són cracs.
Uh-huh. Doncs va fer, el 97 va participar en aquest projecte, juntament ha col·laborat, ha fet un disc sencer, em sembla que del David Bowie, uh-huh. Ha col·laborat amb el Morgenstern, ha fet diverses coses i és el teclista fixa de Dream Theater, el grup podríem dir progressiu estàndard, o
aquell,
per excel·lència.
Aquell grup on no va voler anar en un quan principi,
jove,
al final ha acabat recalant a Dream Theater, i que duri també.
I que duri també. Quatre curiositats, perquè ho sapigueu. El Jordan Rudess, el teclat, el té sobre un peu,
sí.
Un peu que l'ha fet un holandès, em sembla, i és giratori.
Amic seu, sí, sí.
És giratori. I li va demanar que fos giratori només, o sigui, no per res musical, sinó només per poder riure al públic a tot arreu del públic, o sigui, per poder anar girant i poder anar mirant i anar rient amb tot el públic.
Per poder integrar-se. Jo trobo que està bé, perquè el teclista, a part que és l'instrument, entre cometes, una mica més desagraït, perquè en el món del rock sí que hi ha teclat, evidentment, els grups dels 70 tots en tenien, no? Però, vulguis que no, la gent sempre va més cap a les guitarres i les bateries, i el que és el teclat i el baix queden com una mica en segon terme, eh? El bo que té en Rudess d'això és que, bé, doncs ha pogut...
Fer
ús de les seves amistats, li han fet aquest peu, que és d'una aleació de titan, i una pijada brutal, i el tio doncs, no para de girar-se. De fet, nosaltres hem tingut el luxe
de
veure-la en directe, i és un paio que s'implica molt amb la gent, amb el públic, en tot moment està fent ganyotes i guinyos. I bé, no. És més, té també aquesta vessant showman, no? Que crida l'atenció perquè és el membre més gran del grup, i és el que més marxa porta a vegades.
I recordem que és l'instrument més important.
Exacte.
En el cas de Dream Theater, un petit apunt, el teclista, o sigui, el Jordan Rudess, controla el volum de tots els instruments del grup. O sigui,
tot el que hi ha a l'escenari està a les seves mans.
A mi
em faria certa por, eh?
Bueno, ja us ho explicarem, perquè
ja tela.
Tindrem un especial Dream Theater segur.
Seguríssim.
Abans de que s'acabi la temporada.
Seguríssim.
Bé, per acabar, una curiositat, que és la curiositat que a mi per això m'ha sorprès més, que és que el Jordan Rudess té el do de la oïda absoluta.
Ara sí que m'he perdut, eh?
Què és la oïda absoluta? Definició. Es refereix a l'habilitat d'identificar una nota pel seu nom sense ajuda de nota referencial. O ser capaç de produir exactament una nota sol·licitada cantant, sense cap referència.
Uh-huh.
Perquè es fa una idea, la proporció de persones amb oïda absoluta als Estats Units és de una cada 10.000. Val? I entre altres coses, doncs, poden identificar i nombrar notes tocades en diversos instruments, nombrar la tonalitat d'una determinada peça musical, cantar i entonar una determinada nota sense cap referència externa, o, fins i tot, dir les notes en coses domèstiques com les bocines dels cotxes o els gossos. Això és la capacitat que tenen aquesta gent.
Quina cosa més rara, no?
I ell ho té.
Bé, doncs què més es pot demanar, no? O sigui, sobre el paio d'aquesta virtut biològica, perquè no se li pot dir d'una altra manera,
sí.
Ha nascut amb això. Bé, doncs podríem definir un senyor crac de cracs, un virtuós, un mestre, i a més doncs, tota l'experiència que li comporta doncs, l'edat que ja té, no? Deu tenir 53 anys, poder?
52, sí.
52,
52 cap a 53.
52, 53. Molt bé, doncs un senyor músic, sí senyor.
Doncs si et sembla, per qui no ho sàpiga, de fondo estem escoltant Liquid Tension Experiment, el grup d'aquest que us comentàvem, del supergrup, de la gent, dels 4 o 5 virtuosos.
És un grup que, si no recordo malament, està compost per en Mike Pornoy, en Jordan Rudess, en Tony Levin, el baix, i en John Petrucci, la guitarra.
Exactament.
El Mike Pornoy, bateria, ja us ho hem comentat abans. Bé, doncs... Què fem, Xavi? Et sembla que pugem una miqueta aquesta musiqueta a veure què els sembla a la gent?
Pugem una mica aquesta música, que és així també una mica especial, ara ho sentireu.
El mateix títol ho diu, no? Liquid Tension
Experiment. Exacte. I us explicarem quatre cosetes d'aquesta gent.
Molt bé.
Fantàstic, eh?
Molt maco, molt maco. De fet, és una de les cançons fluixetes del disc, eh?
Sí, sí, realment.
I amb fluixetes no vull dir de qualitat, sinó de ritme, eh?
Canyera.
De so. Si de cas, per acabar aquest petit resumet, podem tornar a pujar una miqueta la musiqueta, mm-hmm. perquè si no recordo malament d'aquest disc, les altres són bastant, bastant canyeres. Si no, ja en buscarem, posarem una falca i en buscarem alguna per demostrar-vos la canya que tenen aquesta colleta. Xavi, anem amb Liquid Tension, va.
Sí, ràpidament, el que us havíem explicat. Al finals del 96-97, la Magna Carta Records li encomana al Mike Pornoy que faci un grup de gent dintre del món progressiu, dels que estan considerats cracks, d'acord? Es fan unes entrevistes, li demanen al Pornoy amb qui li agradaria tocar i aquestes històries, i acaben fitxant quatre personatges realment increïbles, eh? El que comentaves tu abans, el Mike Pornoy, bateria, component de Dream Theater, Ozzy, Transatlantic, ha estat el 95, des del 95 fins al 2006 consecutiu, eh? Mm-hmm. Nomenat el millor bateria de rock progressiu per la revista Modern Drummer, que diguéssim que és la que marca...
És una de les, bueno, sí, la més reconeguda del món musical, en aquest estil.
I si aneu afinant l'orella, ho veureu que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi va.
Algun dia també us passarem algun solo o alguna demo del Pornoy, no? Que esgarrifa.
Doncs el Jordan Rudess, que ja n'hem parlat, és l'actual teclista de Dream Theater, compositor, productor, i abans va tocar amb Steve Morse, el Vinnie Moore, els Dixie Dregs o el Rod Morgenstern. Mm-hmm. Tony Levin,
entre d'altres,
sí.
Molt per sobre, això.
Com a baixista tenim el Tony Levin, d'acord, que és també és gran,
molt.
Però és superexpert, és integrant de King Crimson, uh-huh. i ha col·laborat amb gent com el Peter Gabriel. I precisament amb la cançó que hem escoltat així amb volum, uh-huh. que és la cançó d'Osmosis,
sí.
Realment demostra, si us heu fixat, és el baixista, demostra el seu domini. I, per ara trencar-vos els esquemes del tot ja, el que toca no és un baix.
No és un baix.
És un instrument que s'anomena Chapman Stick,
sí,
d'acord? I perquè us ho pugueu imaginar, és com un...
Es toca dret.
Sí, es toca,
o sigui,
en vertical.
El baix està en posició horitzontal al cos, uh-huh. Doncs l'estick, jo li diré stick perquè sempre li he dit així, està en posició vertical, o sigui...
I en lloc de rascar les cordes s'ha de punxar.
És com una espècie de violoncel, mig violoncel, mig baix, perquè tampoc no toca terra, sinó que el portes penjat com un
fa servir arcs ni res per l'estil.
És una passada, és un instrument, és molt curiós. I sona, té una sonoritat diferent al baix, és molt curiós, és maco de veure també.
Ja us penjarem algun vídeo en el blog
i
us hi fixeu. Mm-hmm. I ja, per acabar també hi ha el John Petrucci, que podem dir el John Petrucci a la guitarra.
També hauríem de fer un especial de quatre programes del senyor Petrucci.
Sí, és un reconegudíssim guitarrista, oficialment és de Dream Theater, però ha compartit tarima, escenaris amb el Satriani i l'Steve Vai en el G3. I bé, i també projectes en solitari, col·laboracions amb el Derek Sherinian, de tot. Ha fet un disc en solitari amb el Jordan Rudess, també. Mm-hmm. Vull dir que uns fieres, vaja, uns
molt,
fieres.
Molt xulo, molt xulo.
Ara, l'any passat va sortir, que ara no me'n recordaré com es diu, però va sortir un disc nou de Liquid Tension, com Spontaneous Combustion es diu.
Uh-huh.
I és... Em sembla que són 2 hores de jam session, o sigui, d'improvisació total.
Improvisació. Sí, sí.
Que ja ells mateixos diuen que no és apte per cardíacs.
Són uns mestres. Sí. De fet, no sé si és en el primer o en el segon àlbum de Liquid Tension, l'últim tema és de... No, corregeix-me si m'equivoco, em sembla que és el segon, pot ser? El primer.
El primer.
És el primer. L'últim tema és improvisació total. De fet, el títol em sembla que ho diu.
3-minute warning.
Warning, eh? 3 minuts de precaució, de, volem dir... Ala, ens posem a tocar i el que surti. I realment, si no t'ho diuen, si l'escoltes sense més, no diries mai que estan improvisant.
Mai a la vida.
Per avançar-vos, com deu ser aquest tercer disc. Jo, personalment, encara no l'he sentit. No sé si has tingut l'oportunitat de sentir alguna coseta.
No, però està en busca de captura.
Si segueix la línia d'aquest tema, pot ser espectacular. Bé, doncs hem acabat amb els Liquid Tension. Xavi, et sembla que posem una mica el que hem dit abans, posem una falca, busquem algun tema que valgui la pena de Liquid Tension, eh? Us sembla? Us deixarem amb el tema sencer perquè no ens renyeu que llavors ens enrotllem com una persiana. I llavors ja passaríem al que és les notícies, una mica l'agenda, a veure quins concerts tenim i quines mogudes hi ha hagut pel món del rock en general. Xavi, et sembla?
Perfecte, som-hi doncs.
Doncs amb què ens deixes?
Falca i Acid Rain.
Acid Rain.
Voleu canya, tindreu canya. Acid Rain, eh? Liquid Tension Experiment, del disc 2, la primera cançó, és espectacular.
Doncs a tope.
Tens mal de panxa? Barbitúric 200 en càpsules. El medicament que ho cura tot, menys el mal de cap.
Agenda.
La veritat és que cançons com aquesta carreguen piles, eh?
Sí, sí, totalment. És un primer un, després l'altre, i és una passada. Demostració
absoluta. I amb aquesta cançó arrenquen disc, em sembla.
Sí, sí, arrenquen disc, arrenquen disc.
Això només per començar, ja, d'entrada. Eh?
Però la cançó en general ja és un altre món. Mm-hmm. Ja és un altre món.
Bé, doncs, com molt bé ha posat aquí el meu col·lega avui a la cabina, que va una mica de cul, encetem l'agenda d'aquesta setmana, eh? Una mica, doncs, el format habitual. Notícies del món del rock en general, i a veure quins concertillos tenim aquesta setmaneta. Comencem per una notícia... Ja, destacar que avui n'hi ha un parell o tres que són bastant dolentotes, però bueno, creiem convenient, doncs, que s'han de fer saber a la multitud, per aquells que ens estiguin sentint i que estiguin sempre al cas de tot el que està passant. Comencem per això amb bones notícies. Els Monster Magnet ens visiten. Queda menys ja per la gira de Monster Magnet que tenen programada aquí a Espanya. Els taloners que portaran aquesta colla són els grups Nebula i Pilgrim Fathers. Us recordem, doncs, tota la informació dels concerts que hi ha per aquí al país. El dijous dia 27 de novembre a la Sala Apolo toquen a Barcelona. El divendres 28, l'endemà, a la Sala Heineken a Madrid. El dissabte 29 a la Sala Rockstar Live a Bilbao. Les entrades estaran a la venda a un preu de 25 euros més despeses de distribució mitjançant el Tic Tac Ticket. No hi ha cap altre punt de distribució, sinó per internet. Més cosetes. En Joe Bonamassa comença la seva gira espanyola. La màgia del guitarrista Joe Bonamassa està a punt d'arribar als escenaris espanyols. De fet, a veure, la seva gira comença a Madrid el dia 19, avui som 18, doncs així i comença demà mateix. Comença una gira pel país on presentarà el seu nou disc en directe, Live from Nowhere in Particular. Les dades que té anunciades de moment són, com us deia, el 19 de novembre a la Sala Heineken a Madrid, el 20 de novembre al Café Anzokia, perdó, a mi l'euskera encara em costa una miqueta, el Café Anzokia a Bilbao, el dia 21 de novembre al Jazz Festival al Teatre Circo a Cartagena, Múrcia, i el dia 22 de novembre a la Sala Bikini de Barcelona. Ja ho sabeu, per a tots aquests fans d'aquest gran guitarrista, el dia 22 de novembre a la Bikini a Barcelona és el que ens queda més a propet. Més cosetes. Passem de dues bones notícies a una de dolenta. El baixista d'Hidrogen ha plegat. L'Oliver Buden, el baixista del grup suec d'Hidrogen, doncs ens anuncia que ha deixat la banda. Us ho llegeixo en castellà perquè les declaracions ens han sortit així. Diu, debido a diferencias en el sonido y la dirección, he decidido irme para seguir con mi propio material y mis ideas. Es lo mejor para la banda y para mí. Ha sido un corto pero divertido periodo y les deseo a Hidrogen todo lo mejor en el futuro. De moment la resta de membres del grup no han anunciat cap substitut ni que l'estiguin buscant. Bé, estarem al cas a veure si hi ha novetats. Més cosetes. Recordeu que fa un parell de setmanes us anunciàvem la gira d'en Paul Gilbert, la gira europea que passava per aquí, per Barcelona, entre altres llocs. Doncs dir-vos que té a punt ja el seu nou àlbum. Poc més de 7 mesos després de la seva publicació, del seu últim disc, el Silence Followed by a Deafening Roar, en Paul Gilbert ens informa, doncs, que ja té a punt el seu pròxim treball discogràfic. Es dirà United Status i el mateix guitarrista anunciarà la data de sortida. De totes maneres, sabem que és en breu, però no ens ha dit quan. Sembla ser que en la gravació d'aquest nou disc hi ha participat en Freddy Nilsson, un amic de la infància de Gilbert. En Freddy canta i toca la guitarra acústica en el disc i estarà present en la gira de presentació del disc aquest de United Status. Un bon projecte, estarem al cas de veure quines dates hi ha i a veure si, no sé, si podem anar-lo a veure, perquè no el coneixem massa, que diguem. Però bé, per aquells fans incondicionals, ja ho sabeu, té nou disc i està a punt de sortir la data de presentació. Passem d'una bona notícia a una notícia dolentota. El bateria, l'ex bateria de Jimi Hendrix Experience, en Mitch Mitchell, ens ha deixat. El Mitch Mitchell, que va ser bateria d'un legendari grup, que és el de Jimi Hendrix Experience, doncs va ser trobat mort el passat dimecres dia 12 en una habitació d'un hotel de Portland, Oregon, als Estats Units. S'especula que el Mitchell, que ja tenia 62 anys, tampoc no, era una persona jove, però tampoc no, doncs podria haver mort de causes naturals. De totes maneres, no se sap ben bé el què, i estem a l'espera de que demà mateix se li realitzi l'autòpsia que ens determinarà doncs la causa exacta de la seva mort. Des d'aquí, Barbitúric, doncs, un sentit record a tot un músic, que només pel fet de formar part de la banda que havia format part, doncs,
se'l mereix.
Se'l mereix, això vol dir alguna cosa. Vull dir que tampoc no tenim ni el gust ni el plaer de conèixer-lo. Segurament haurem sentit alguna coseta d'ell, però ara mateix ho desconeixem. Però bé, des d'aquí, el nostre més sincer reconeixement. Xavi, deixem una miqueta aquest mal rotllo.
Trenquem mal rotllo ràpidament, canviem de voltes i ens anem a un altre punt completament diferent. A veure si coneixeu això.
Javi, ets realment com un camaleó, eh? O sigui, ens passes del rock més progressiu, més actual, al punk més punky, més americà, la cosa més tirada que pugui haver.
Sí, sí, això és Barbitúric, que això és una festa absoluta.
Una festa de guitarres absoluta. El Xavi ens acaba de posar una cançó d'un grup mític dintre el mundillo del punk rock americà, els NoFX, ni més ni menys.
NoFX, punk rock americà, pur i dur, de Califòrnia, solet, noies, típic. Es va fundar el 83. Mm-hmm. Els components són el Fat Mike, que es diu Mike Barkett.
De Mèxic.
Eric Sanden, no és de Mèxic, és americà.
Perdó, és exacte.
Eric Sanden, Eric Melvin i el Jefe.
El jefe
sí que és de Mèxic.
Ara.
D'acord? Aquesta banda va arribar al seu punt més àlgid el 1994 amb l'edició del Punk Hydraulic, que és el disc de la cançó del qual pertany el disc aquest, mm-hmm. que hem escoltat Linoleum, mm-hmm. d'acord? Que és la primera cançó d'aquest disc que els va fer famosos. I ells mateixos s'han declarat, i el món en general s'ha declarat, la banda divertida de punk rock, com heu pogut comprovar.
Sí, de fet porten una marta que és espectacular, i les seves posades en escena són la cosa més cutre que et puguis tirar la cara, però rius...
Sí, són una festa.
Rius?
Són una festa.
És una passada. Són uns paios amb una marxa impressionant. A vegades ratllant l'insult, mm-hmm. i la mala educació. però en general és un show bastant, bastant peculiar.
Han publicat 10 discs d'estudi, 15 EPs i molts senzills, i han vengut 6 milions de còpies de manera independent. O sigui, és així tot. Vinga, som-hi.
És una mica, sí, curiós tot plegat.
I realment un grup que, tot i ser festa, es comporta musicalment. O sigui, sí. està molt bé, eh? Però el que dèiem, que ratllen sempre el toc així una mica friki.
També els hi podríem posar una envena en aquesta
sí, colla. Recordo especialment un Doctor Music Festival, aquell sí. festival que es feia als Pirineus, aquí a Catalunya, que van sortir, com qui diu, abans de començar, i ja s'estaven posant amb la Sheryl Crow, que havia tocat abans que ells, dient-la coses obscenes, bueno, impressionant, eh? I entre altres coses, doncs, he trobat, per exemple, en un dels concerts del Warped Tour, que és un disc que van fer, a Houston, el 98, els NoFX van llançar $5,000 al públic, que era la recaudació d'aquell concert, perquè consideraven que el so no havia sigut bo.
Què m'estàs dient?
No havia sigut bo, i tota la recaudació la van tornar al públic, o sigui, la van tornar a tirar al públic.
Impressionant.
A la mateixa gira van provocar que Under Road, que és un altre grup,
sí.
sortís d'un festival perquè ja no va aguantar més les conyes del cantant d'NFX, del Fat Mike. Ja estava fins als d'allò. I van plegar, van marxar del festival.
Ja us hem avisat, eh? Que són uns paios tan peculiars que fins i tot poden arribar a extrems de ser bastant insuportables. Eh? De dir, bueno, ja n'hi ha prou de tanta brometa pesada.
I com a exemple dels seguidors, hi ha com una tradició que quan s'acaba un concert de NFX els hi llencen sabates, bambes, la típica bamba Converse de cordons blancs, se'ls hi tira a l'escenari.
Sí, sí.
I ja per acabar, bueno, un any a Alemanya, durant una gira, el cantant es va trencar un turmell, i l'endemà va insistir en que havien de tocar el concert, i va tocar amb un sofà a l'escenari amb el pot enguixada, i cap problema.
Assegut. Bé, no, ja us hem dit que són tot una colla, uns perles, vaja, Déu-n'hi-do-reta amb aquest grup. De totes maneres, el que tu has comentat, que tot i ser com són, dintre del món del punk és una banda molt reconeguda. Bé, Xavi, després d'aquest divertit parèntesi, continuem una mica amb les notícies del dia. Anem de gires i festivals. Els New York Dolls preparen nou disc i gira mundial pel 2009. Després del seu pas per Europa, durant aquests dos últims anys, on han anat apareixent en alguns festivals importants, els llegendaris New York Dolls anuncien que el gener del 2009 es posaran les piles per començar a treballar en el seu nou disc d'estudi, que encara no té nom. Per això comptaran amb l'ajuda del productor Todd Rundgren, el que va ser artífex de l'àlbum debut de la banda, i que incluïa doncs, temes clàssics del seu repertori, com Personality Crisis, Trash, Jet Boy i Private World. Sota el pilotatge d'en Rundgren, la banda doncs, també comptarà amb dos dels membres originals, en David Johansen a les veus i el Sylvain a la guitarra. Un cop aquest treball d'estudi acabi, els New York Dolls prometen que s'embarcaran en una gira mundial. Parlant de gires, més que gires, un festival. Tenim un nou grup pel Wacken Open Air 2009. Xavi, no cal que us expliquem què és el Wacken ni les dates, perquè ja en deveu estar farts. Us tornem a passar doncs, el llistat de bandes que de moment estan confirmades pel festival. Tenim els Amon Amarth, Axel Rudi Pell, Cathedral, Einherjar, Hammerfall, In Extremo, Camphor, Korpiklaani, Matching Head, Nevermore i Tristania. Tota aquesta colla de moment confirmada i més que vindran, perquè estem parlant de juliol, agost del 2009. Anem amb més gires. Tenim gira europea de tres grups, de Children of Bodom, de Cannibal Corpse i de Diablo. Ja tenim algunes dates, de moment encara no n'hi ha cap aquí a Espanya, però bé, segons posa la seva pàgina web, com més concretament la de Children of Bodom, n'hi hauran més, o sigui, s'està negociant per veure si poden venir cap aquí. De moment, bueno, voltaran per Alemanya, per Hongria, per Àustria, per Itàlia, per Holanda, per Anglaterra, per Noruega i per Suècia. La cosa està així, estarem a l'espera de noves dates, a veure si passen per aquí, i els podem anar a veure. Bé, passem a una petita secció, si us sembla, de males notícies, i aquí acabaré avui, perquè ja n'hi ha prou. Estem parlant ara més concretament del grup The Almighty, doncs, una banda britànica que moltes vegades jo penso que ha estat fins i tot infravalorada, perquè musicalment són bastant bons. Doncs aquesta banda ha vist que, com en poques setmanes, primer, segons la seva web oficial, doncs, ha hagut de cancel·lar les seves dates programades pel mes de desembre, ja que la promotora Hostile Promotions ha fallat amb la promoció d'una manera professional i a la vegada ha cancel·lat les dates pel seu compte, incomplint amb el seu acord que tenien tant financer com contractual. Vull dir que ha hagut de cancel·lar dates de concerts. I a més, la segona, i jo penso que aquesta és la mala notícia important, és que en Floyd London s'ha vist forçat a cessar tota la seva activitat amb la banda, ja que tenia un problema de salut ja conegut. L'any 2004 se li va diagnosticar una leucèmia, però doncs, fins al moment no havia pres la decisió d'abandonar la formació. Passa que ara doncs, ha emès un comunicat on diu que bueno, per problemes de salut ja bastant greus doncs, no pot rendir com li agradaria i de moment prefereixen deixar la banda a part durant una temporadeta. Més males notícies. El guitarrista de Mastodon doncs, ha estat hospitalitzat. En Bill Kelleher, el guitarrista de Mastodon, com us dic, el van haver d'hospitalitzar el passat dia 3 de novembre a Londres. La banda es trobava de gira juntament amb Slayer, Tribune i Amon Amarth. No tenim massa informació de les causes de la seva hospitalització, però sap que el músic està millorant de forma progressiva i que hauria d'estar recuperat pel dia 30 de novembre, una data on la banda hauria de començar la pròxima gira europea a Holanda. Fins llavors, Mastodon seguirà actuant doncs, com a trio. De moment esperaran a veure si el seu guitarrista es recupera. Per altra banda, la banda editarà Crack the Sky, el seu pròxim disc, els primers mesos de l'any que ve. Us recordem que Mastodon està previst que toquin aquí a Espanya junt amb Land of Good i Metallica el juliol de l'any que ve. I les dates que tenim són el 13 de juliol al Palacio de los Deportes de Madrid, que les entrades estan esgotades, recordem, i gràcies a això s'ha convocat un segon dia, que és el 14 de juliol al mateix Palacio de los Deportes de Madrid. De moment, no ens passen per Barcelona. Suposo que la majoria de gent comprarà entrades per anar per a Metallica, però bé, pels fans de Mastodon sapigueu doncs, això, que de moment estem així a veure què passa amb el seu guitarra. Xavi, tornem a pujar aquest mal rotllo de males notícies. En tinc un parell de bones, però necessito alguna música i ja.
L'acabem ràpidament. Us posem Symphony X. Symphony X, no us explicarem res. Senzillament, aneu al blog i us ho mireu. Així, de passo, deixem que la gent visiti el blog i opini de qualsevol cosa. Allà s'han deixat petita informació, grups, discografia i una mostra, com sempre, de Symphony X.
3w.barbituric.blogspot.com. Visiteu-nos.
Us deixem amb la cançó Out of the Ashes del disc The Divine Wings of Tragedy de Symphony X.
Molt bé, molt bé. Gran cançoneta. També farem algun monogràfic d'aquesta banda, que serien els segons a la llista dels millors en el metal progressiu. Després de Dream Theater. Bé, anem amb les notícies que ens quedaven. De fet, només me'n queda comentar-ne una, que és bona, penso jo, i anirem a fer una repassada dels concerts que tenim aquesta setmana. La notícia, els Soulfly ens visiten. La banda liderada per Max Cavalera, ex de Sepultura, ha anunciat 3 dates al nostre país pel febrer de l'any que ve. Els acompanyarà el grup Inside com a taloners i encara queda una altra banda per confirmar. Us dic dates. Dissabte, dia 14 de febrer, al Cafè Anzoki a Bilbao, el diumenge 15 de febrer a la Sala Heineken de Madrid i el dimarts 17 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona. De moment les entrades es poden obtenir pel Tic Tac Ticket. Ja us anirem avançant o recordant aquestes dates més endavant, perquè estem parlant de 2-3 mesos vista. D'acord? Bé, anem als concerts d'aquesta setmana. Agafeu paper i boli. El dia 20 de novembre tenim Korpiklaani més Battlelord més Falchion més Kivimensa Andruidi a la Sala Mephisto de Barcelona. El dia 22 tenim 3 concerts. A la Sala Bikini de Barcelona, el Joe Bonamassa, ja us ho hem anunciat abans. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet, els Esquizo. I a la Sala Mephisto de Barcelona també, Unleashed més Crisium més One Man Army and the Undead Quartet. El dia 23 de novembre, a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, aquesta colla no paren, tenim els Enslaved, els Stone Guard i els Krakow. I el mateix dia 23, a la Sala Rock Sound de Barcelona, The Last Vegas. Anem amb l'agenda de concerts local. Ens anem una vegada més, com no, a la Sala La Caldera de Sant Feliu de Codines, ni més ni menys que aquest divendres, dia 21, a les 11 de la nit, pel mòdic preu de 10 euracus, tenim triple concert. Els nord-americans Grief, més els nord-americans Traftem, més els barcelonins Lord of Bukake. Us recordo aquest triple concert aquest divendres a les 11 de la nit per 10 euracus. I amb això hem acabat. Què està sonant, Xavi?
Acabem amb, bueno, acabarem amb un tros només, perquè com sempre ens falta temps. Dream Theater, com sempre, a tope. Dream Theater, l'últim disc, Systematic Chaos, amb la cançó de Constant Motion, que és la que van fer servir de single de presentació.
El Systematic Chaos, que és el seu últim disc d'estudi. Bé, doncs amb això acabem. Recordant-vos que la setmana que ve, en motiu de la commemoració, malaurada commemoració de la mort de Freddie Mercury, tenim un especial de Queen.
Super especial de Queen,
especial de Queen, que mirarem si mirarem d'encabir-ho tot en un programa, i si no, doncs en farem dos o els que faci falta. Bé, des d'aquí doncs, us diem adeu una vegada més, esperant-vos la setmana que ve puntualets a les 9 a davant de la ràdio o a davant de l'ordinador, amb el Xavi a la cabina i a les músiques, i jo, un servidor, en Sergi, des d'aquí, als micros. Fins dimarts que ve.
Bona nit i barbitúric per tothom, eh?